Mira, avui és el Dia Mundial de la Llengua Xinesa i també és el Dia Mundial de la Marihuana, però, escolta, és que no podia permetre que no comencéssim d'aquesta manera. 20 d'abril del 90. Que clar, és una cançó que queda tan marcada al calendari. Són Celtas Cortos, comença així, i és el títol que té. 20 d'abril, per tant... Normal. Pots escoltar quan vulguis, però avui és un bon dia. Sóc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Com et deia, 20 d'abril, dijous del 2023, són les 12:20 minuts. Avui parlarem de música. D'aquí un moment estarà Triquell amb nosaltres, que dissabte té concert a la Llotja. Ja saps que ve del concurs Eufòria de TV3 i ens parlarà del seu primer treball discogràfic. Hores d'ara, amb 20 graus a la ciutat de Lleida, deixa'm que t'expliqui una història. A veure què en penses.
COPE Lleida. Estàs informat.
Et recordo que tens el nostre número de WhatsApp per enviar missatges de veu. De veu està bé, perquè així ens escoltem la veu, o de text, com tu vegis. 664-526-180. 664-526-180. Jo t'explico una història i entrarem a fons un altre dia, perquè avui no tenim temps. Resulta que hi ha una parella de pardinyes a la ciutat de Lleida que ha rebut una notificació d'una multa de 400 euros de la paeria per no reciclar bé. Resulta que hi ha uns operaris municipals que van trobar una bossa d'escombraries amb la seva identificació, perquè si toca viure a la zona on hi ha el porta-a-porta, les bosses estan identificades, i la van trobar, doncs, on no l'havien de trobar, la via pública. 400 euros de multa. Ja està. Ella diu que no ha rebut ni notificació. L'Ajuntament diu que a priori sí que se li va enviar notificació, però no té constància de que l'hagués rebut. Per tant, hi ha el descontrol. El descontrol ja és tremendo per enviar una notificació des de l'Ajuntament. O sigui, no tenen ni idea de si l'ha rebut la notificació o no. Per tant, no els hi consta. Per tant, si no l'ha rebut la notificació, doncs ja m'explicaràs. No pots ni defensar-te, que és el més bàsic aquí, 400 euros de multa. Ella, la veïna, diu que, home, sabent que a les bosses ja la meva identificació, doncs és bastant evident pensar que no la tiraré a qualsevol lloc. Això diu la veïna. De totes maneres, a la paeria els hi diuen, i aquí veia la frase d'aquella de seu, sisplau, seu, Diu, des de la paeria m'han dit que el millor és que pagui i m'oblidi. Gran frase de l'Ajuntament de Lleida. No podem demostrar si la va tirar fora o va ser una altra persona que la va moure. No saben si li van enviar l'acús de rebut de la infracció. Se li han passat els plaços per poder-se defensar de manera legal i digna. I després de tot això, des de l'Ajuntament, la gran frase és: mira, saps què? Paga i oblida't de l'assumpte. 400 euros. Ajuntament de Lleida. En parlem un altre dia.
Flow en solitari, però jo tinc un dromedari. Flow in a diari, m'abraço a l'abassadari. En un jove paradís, fent a me a submergir. Vull remar la barca, vull que es perdi tot destí. I en l'apocalipsi...
És una cançó que trobes a l'àlbum Entre Fluids. Ell és Triquell i ja saps que tinc debilitat per parlar de música, i sobretot quan l'artista, doncs, ve als estudis, el pots conèixer, pots parlar amb ell i et presenta i et parla de la seva obra. Sempre us ho he explicat que al llarg dels anys, després de conèixer tants artistes, més igual si després ven més o menys o té més o menys èxit, sempre hi ha una cosa que valoro molt. Al final són persones que plasmen els seus pensaments, els seus sentiments en mode de cançó, són artistes. I escolta, t'ho pugen en un escenari i t'ho posen en una plataforma i que tu ho compres i tu ho escoltes a la teva intimitat, i això jo crec que és una cosa que hem de valorar, eh? Triquell, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt content, molt còmode també.
Escolta, primer àlbum ja al mercat, al carrer, ja l'heu pujat a l'escenari amb aquell primer concert a Girona, que, no sé, el ser el primer sempre és un... a veure què passarà.
Clar.
Suposo que ja heu deixat anar bastants nervis, no?
Uf, hem descomprimit una quantitat de curro de mesos i de... ens imaginàvem, no?, com podia anar el tema, però al final crec que l'èxit del concert del dissabte passat va ser proporcional a la quantitat d'amor i de detall que li hem dedicat a dissenyar un bon directe. I el fet que en un teatre municipal la gent s'aixequés i semblés allò una discoteca diu molt de com està anant.
Si li sumeu a tot el que he dit al principi de l'entrevista, a que aquest dissabte estan a Lleida, estan a la Llotja, i que el podràs conèixer i veure-la en directe, sempre us dic el mateix, al final la música en directe per mi no és una opció, l'has de viure. Tu vas al concert i l'escoltaràs, però també la viuràs, per tant és un consell que us dono, però que l'heu de seguir, a la Llotja, aquest dissabte, a les 9 del vespre, Teatre de la Llotja, pompaeria.cat, allí podeu comprar la vostra entrada, i allí trobareu, doncs, Entre Fluids, que és aquest primer treball discogràfic que ens presenta Triquell. Ets de Sabadell.
Sí, vaig néixer a Barcelona, però bueno, he viscut una miqueta custòdia compartida, no? Cap aquí, cap allà, de Sant Quirze a Sabadell, al Vallès Occidental.
Comencem pel principi, perquè tu, el tema de la música com t'arriba?
Al barri, amb 16 anys, vam començar a tenir curiositat en aquell moment, doncs, pels DAOs, no?, per les Digital Art Workstations de producció, i es començaven a fer beats, no? La penya també improvisava, tal, que uns cantaven més, altres rapejaven més, uns explicaven les seves ratllades i altres...
Electrònicament.
Sí.
Però ves el mateix.
Clar, és com un exercici de construcció, ordenació i composició, però molt visual, no? Perquè al final estan fetes aquestes eines com per agilitzar processos que abans podien portar un o dos mesos, no? I la composició és com més... És més un puzzle, no és tant un procés de... Saps? Que també ho pot ser, eh? És que hi ha tantes formes de crear ara mateix.
Sí.
I ho tenim a l'abast, que al final és donar-li un amor i un detall i una profunditat.
Què t'agrada més? Començar per la lletra i acabar per la melodia, o començar per la melodia i ja sortirà la lletra?
Això depèn del dia. Hi ha dies que cantes i després dones forma a les paraules que acompanyen la melodia, i dies que a través d'una lletra t'has d'imaginar una melodia. I ja et dic, és que tinc processos creatius tan diferents.
Tens una aplicació de gravació de veu al mòbil, i quan et surt alguna cosa ja estàs...
Sí.
A qualsevol lloc, i escolta, espera que m'ho canto això o m'ho apunto.
A vegades xiulo, a vegades escric a les notes, a vegades m'invento paraules en el sentit de... No haig de pensar tant en què dic, sinó com ho projecto, no? I a vegades no, a vegades una conversa amb algú que m'està semblant inspiradora, la gravo. O sigui, no com una entrevista, saps? No ho faig incòmode, ho faig sutil, no? Dic, però, ostres, aquesta conversa m'està donant moltes reflexions, i després les puc plasmar i les puc escriure, saps?
No, t'he sentit el que expliques, perquè d'alguna manera jo sempre també he dit i he defensat que la creativitat no és una feina que fitxes a les 8 del matí i fins a les 4 de la tarda. Aquesta sí que apareix quan apareix.
Sí, 100%. Et pilla i has...
És més, quan tu vols que aparegui, normalment no apareix.
100%. Com més voluntat tens que aparegui, com més intentes racionalitzar la creativitat, menys et truca, però quan et deixes emportar, curiosament, Entre Fluids és una mica un mantra que aboca això, a que ens deixem emportar per un bany creatiu, és quan acaba sortint, és quan no hi penses. Quan menys hi penses és quan més flueix.
Tu ja has estat treballant amb el tema de la música, però fa un temps et van veure a televisió, a TV3, un programa musical que es portava, que es diu Eufòria, i que ha sigut un trampolí, a més de tota la trajectòria que ja portaves.
Sí, sí. Jo recordo en aquell moment que vaig, després de la pandèmia, en un moment on trobar concerts i promocionar el contingut era difícil, perquè, clar, tothom des de casa seva, doncs, no? Alimentant algoritmes i alimentant consum massiu de contingut, doncs era difícil fer-se un lloc en una indústria que està massificada. I bueno, què va passar? Que jo estava amb ganes d'afegir reptes i de sumar fracassos a la meva vida, I em vaig apuntar a un càsting per veure quina era la sensació de que et diguessin que no un càsting. I en aquelles em vaig trobar que anava passant fases del càsting, vaig passar vídeos fent bolos, que feien bolos a un bar que es diu Morrosco de Sabadell, i els hi va agradar com cantant directe. Bueno, i anar fent, no sabíem res perquè era el primer any, era la primera generació.
Per mi són els més genuïns, eh?
Clar, i ha anat bé, ha sigut un fenomen social i ha sigut genuí precisament perquè no sabíem què vindria i anàvem tots a cegues.
Ja, però al final no et van dir que no.
Al final no em van dir que no, vaig quedar segon, però bueno, sort. Sort que ara puc, bueno, com a mínim, defensar una proposta pròpia.
Sí, però vull dir que queda pendent aquesta història. T'has de tornar a apuntar a un altre lloc perquè et diguin que no, per viure-ho.
Clar. És que aquí està el tema. Com el del procés creatiu, quan menys expectatives sobre les coses et generes, també al final, a vegades, millors coses et passen.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie metabola...
Tu t'imagines, escolta, això en directe a l'escenari de la Llotja? Doncs mira, és aquest dissabte, eh? És aquest dissabte a les 9 del vespre. Teatre de la Llotja, pompaeria.cat, allí pots comprar la teva entrada. T'asseguro que, com bé ens deia Triquella al principi i el dissabte passat, poca estona t'estaràs assegut a la teva butaca. Entre fluids, Triquell, d'on surt aquest àlbum? És ja una recopilació per tu, per nosaltres no, però per tu, de temes més antics, més moderns, de totes aquestes experiències dels darrers anys?
És un quadern de bitàcora d'experiències que hem anat vivint aquests últims mesos. Alguns d'ells formen part abans del fenomen i del canvi de vida, entre cometes, i altres han anat sorgint durant el procés, no? I entre fluids era una mica, ja com t'he dit, la voluntat de que el procés creatiu fos heterogeni, però a la vegada compatible, no? I que tinguéssim com diferents referents, que cadascú pogués aportar el seu líquid en el sentit de, no sé, de fer un còctel, no? I que l'àlbum, tot i ser un còctel, tingui una essència que sigui comuna. I crec que els temes comparteixen una aura pròpia, però entre ells tenen plantejaments molt diferents.
Jo he fet una preescolta de dir, no tant com m'agrada, perquè jo un àlbum mínim l'he d'escoltar 4 o 5 cops, mínim, crec, per començar a donar-te, no?, de certs matisos, certes històries. Encara que no us ho penseu, un artista, quan ordena les cançons dins d'un àlbum, etc., no està a l'atzar, sinó que hi ha un trencaclosques i mal de cap, per acabar col·locant les coses, que de vegades avui en dia amb les plataformes no s'acaba de valorar, no?, perquè acabes escoltant cançons soltes, eh? Però he de dir que, com bé diu el Triquell, cada cançó és una història, però a més està inclosa dins d'una línia global, i això és maco, eh? És maco perquè no és tota l'estona el mateix, al contrari, vull dir, aquesta mateixa que estem escoltant, Jugular, doncs escolta, és ben diferent a la primera, però és Triquell, és Triquell.
Sí, estem intentant crear un imaginari propi i que la gent que estimi el projecte ho faci des d'un... Escolto això perquè realment em transporta a algun lloc que no m'està transportant tota la resta. Ni millors ni pitjors, simplement diferents.
Quanta gent esteu a l'escenari?
Som quatre. Estem fent un plantejament de... O sigui, és un directe plantejat amb percussions electròniques, o sigui, és més discotequero, més electrònic, evidentment, i hi ha dos màstils, hi ha un baixista, el Carlos, amb pedalera per trobar diferents textures al baix, i una altra guitarra que també és per trobar textures de guitarra, no?, el Pau Ruiz. I el Xavi i jo, i bueno, i crec que la posada en escena és reflexa del que som, no?, que és un rumba, no?, assembleari, no?, i equilibrat.
Satisfet?
Moltíssim. L'últim concert a Girona, ja et dic, va ser obrir la llauna d'algú que portem molts i molts i molts i molts mesos dissenyant i curant amb detall.
Jo us ho descric, si voleu, eh? O sigui, jo ara li acabo de preguntar això al Triquell, i és ràdio, i per tant la cara no li podeu veure, però el moment que diu, ostres, sí, em vaig treure, és a dir, va sortir el que jo volia, i més i tot... et pot enganyar dient-ho, però la cara no pot fer-ho, i jo la veig, i de veritat que és un directe que us recomano. És aquest dissabte al Teatre de la Llotja, prèvia a Sant Jordi, i a les 9 del vespre, és una manera maca de fer aquest previ de Sant Jordi, escoltant Triquell i aquest Entre Fluids, que ja et dic, que arriba a la llotja amb aquest segon concert, ja ho han provat, ja han tret nervis, i per tant serà un concert magnífic, us ho dic de veritat, eh? És a dir, jo... poques vegades m'equivoco o poques vegades us enganyo. Triquell, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
I maco. Enhorabona pel treball, eh? De veritat que, tenint en compte que hi ha tantes propostes movent-se pel món, trobar alguna cosa que et comença a sorprendre avui en dia és difícil, eh? I aquesta a mi m'ho ha fet.
Que gran. Pues m'encanta sentir això per part teva, ho valoro moltíssim.
I escolta, una abraçada gran i gràcies per venir, evidentment.
A tu.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Els dijous ja saps que parlem dels animals de companyia. A més ho fem amb una persona que ja entén de veritat. Des de Anadon Veterinaris, que ja saps que els trobes a internet, anadonvet.com, que estan al carrer Segueria número 11 i que després tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores del dia, 973-266-388, 266-388. Qui és la persona que hi entén que ve aquí a parlar? Perquè un servidor no. Doncs la Aïma Sabater, que és infermera veterinària. Aïma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, tot i que et puc dir que d'alguna coseta ja començo a entendre, eh?
Molt bé.
O sigui, has fet bé els deures, jo al cap dels dijous ja sé que, per exemple, s'ha de desparasitar de manera regular.
Molt bé. Eh? Molt bé. Aquestes... per dintre i per fora.
Per dintre i per fora.
Molt bé.
Que
gossos i gats.
No és una cosa que ho feguis una vegada a la vida o ho feguis dues vegades seguides i ja està. No, s'ha de fer sempre.
Correcte.
Però anem a fer un parèntesi amb la desparasitació. No que no la facis, eh? De parlar de la desparasitació avui. I anem a parlar... És curiós, eh? Perquè jo no sabia que existia això. Otitis canina.
Otitis canina, sí.
Jo, a veure, jo en vaig tenir d'adolescent, però no sabia jo que els gossos
però
també...
Però la canina no,
eh? No, la canina no. No sabia jo que els gossos també podien tenir otitis.
També. Com saps, les otitis són infeccions de la oïda, en aquest cas del gos, i són més freqüents a l'estiu. La calor i la presència d'aigua a l'interior de la oïda, després dels banys, sobretot, creen les condicions d'humitat apropiades perquè fongs i bactèries creixin sense problemes en els conductes auditius. Mm-hmm. Els gossos d'orelles llargues i caigudes són més propensos a patir otitis, ja que les orelles penjants actuen com barrera que bloqueja el pas normal de l'aire. Saber apreciar els símptomes del gos quan pot sofrir d'una otitis o bé realitzar unes cures especials durant la temporada de bany són imprescindibles per evitar aquestes infeccions i fer-les més greus. L'otitis es produeix per l'acció d'uns certs tipus de bactèries i fongs que aconsegueixen la oïda, aconsegueixen arribar a la oïda. Mm-hmm. Els coneguts, això. No. Però amb el dit i una tovallola, un drap sec... se pot assecar bé.
D'altres coses que tampoc segurament hem de fer. No li enxufeu el secador directe.
No, és millor assecar...
directe a l'orella, és allò de dir, li aixeques l'orella i venga, secador d'aire cap dins.
No perquè no li faci bé, no li agradarà gaire.
Ah, bueno, això tampoc. Això sí. Tampoc. Però vaja, no sé jo... No, que a més, si l'aire surt molt calent, el pots
bueno,
cremar.
Bueno, sí. A més, a l'estiu s'estem a un riu, al mar, a una piscina. O sigui, és més pràctic amb una tovallola, eh?
Amb una tovallola o una mica de paper de vàter, per exemple, amb el
no
dit...
No se desfarà el paper de vàter.
Bueno, doncs amb una tovallola...
Sí, amb una tovallola.
Amb el dit mateix, però no ficar-lo profundament,
no,
sinó...
No, per fora, no. Bé, i de la part fins on ens arribi el dit.
Val.
Penseu que la calor i la falta d'aire a l'interior del conducte auditiu, que el conducte és molt llarg, no
sí,
es pensem
sí, sí.
Que és curt, sumat a la humitat, que es pot estancar en la oïda després dels capbussos, són punts que ajuden al fet dels gèrmens allà dintre que proliferin. Mm-hmm. I si, a més, existeix a la oïda del gos brutícia, els microorganismes creixen encara amb més facilitats. I feliços i contents, eh?
Veure, el gos
estan allà...
no n'és conscient,
sí,
fins que no li faci mal.
Sí, sí.
Clar, llavors ja en serà conscient. Jo alguna vegada he vist algun gos, no sé si pot ser això, que veus que va normal, però sí, comença a girar molt el cap cap a un costat.
Sí,
cap a un costat,
aquest,
cap a un costat.
Aquest és un símptoma de que algo li moleste a l'oïda normalment. Que
pot ser un paràsit, pot ser una herba, una espiga.
Les famoses espigues. Sí,
o pot ser ja una infecció.
O pot ser otitis. Sí, normalment amb otitis també li sol fer mal.
Clar.
Si toquem la zona aquella, veurem que o xiscle o fa un moviment com que no li agrada que li estem burxant per
cap
allà.
Cap al veterinari, si detectem això.
Sí. Nosaltres podem retallar amb cura el pèl del voltant de les orelles del gos. Això és una bona idea per evitar això, que podem veure millor l'orella, si està inflamada... Val. Per secar millor... Bueno, podeu portar una perruqueria canina, també, no cal que feu altres. Pobre gos!
Jo no m'hi posaré. I has de tenir molta confiança.
Sí.
Vaja, vull dir, jo no.
També podem rentar correctament les oïdes del gos amb productes especials de gossos i adequats per les orelles.
Així m'agrada, que recalquis.
Exacte. Això també ho podem fer de manera preventiva.
A veure... Xampú nostre, no.
Xampú nostre, no. El pH és diferent.
Sabó de netejar els plats, tampoc.
Tampoc. Ni de bebè, que molta gent pensa que al ser de bebè i ser suau...
Tampoc.
No li anirà bé al gos o al gat. Bueno, el gat, banyar-lo a casa, no, igual és
gat,
una mica...
Això sí que és un esport de risc, ja us ho dic ara.
Però no li va bé tampoc el de bebè.
El gel de dutxa, tampoc.
Nostre, no, no.
O sigui, Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, que allí en teniu, que sí?
Tenim ja, de tot.
I a més adaptats...
I molts.
Anava a dir per gat i gos, és el que dèiem. El gat, doncs cadascú ja se coneixerà el seu gat.
Hi ha alguns gats que de petits se les acostuma a banyar a casa i es deixen millor, però en aquest cas, i sobretot avui, vinc a parlar del gos, que és el que ens emportem al riu, a la platja. Normalment el gatet se queda tranquil a casa
sí.
I no té aquest problema.
El que et deia abans, si comencem a detectar això, que li fa mal, que ho té inflat...
que es queixa, es queixa.
Ell anem al veterinari. Si veiem ja que supure, llavors sí que anem corrents.
Sí o sí, clar, necessita antibiòtic, tindrà una infecció segurament.
Si ho agafem a temps, és de cura
fàcil, normalment? Sí, cura és cura. Clar, si
no quedarà afectada
deixem allargar molt... pot afectar l'oïda.
Clar, aquest és el problema, que pot acabar afectant a l'oïda si és...
Si allarguem molt, però tenim molts símptomes i, a més, el propietari del gos coneix molt bé el seu animal i sap que aquest moviment de cap no el sol fer.
Clar.
Amb la poteta veiem a vegades que es toca molt aquella orella. Ens adonarem de seguida. Quan comencem a veure això, a més, si l'aixequem l'orella i veiem que està inflamat, que està vermell, pot ser que supura algun líquid. Llavors ja segur...
No ens fem els herois i anem a la nostra veterinària o veterinari de confiança que s'ho mirin. Dic, no
I
ens
sobretot...
fem els herois de començar a mirar o remeis casolans.
Exacte.
Escolta, que s'ho mirin, a veure què és.
I sobretot, que això ja ho sé que ho fa molta gent pensant que fa un bé, però és tot el contrari, no fiquem els palets aquells, els cotonets aquells, com es diguin, a l'orella, mai, això mai.
No, ni un llapis, ni una branqueta, ni res. De tot això. Vull dir
per netejar, que a vegades el propietari veu que li comença a supurar, un líquid fosc.
Si ho fem les persones, i ens diuen de tota la vida que no ho hem de fer...
Ja, però l'orella del gos és molt més llarga i cap tot el palet.
Caram.
O sigui, sí, no és com la nostra que de seguida para. El conducte seu és molt més llarg
però de totes
i
maneres,
li podem fer molt mal.
Si us ho feu vosaltres, si arribeu a un tope, malament anem, també. Vull dir, primer, que no s'ha de fer, que ja ens ho diuen, però si trobes un tope, no segueixis, que has arribat al final i segurament ja t'has fet alguna lesió. En fi, otitis canina. De cara
molt de compte,
a l'estiu.
Molt de compte a l'estiu,
de cara a l'estiu,
sí.
Sobretot perquè es mullen més i el tema de l'aigua que quedi dins, la humitat, l'escalfor, és un,
jo ho
com
recomano,
es diu, un caldo de cultiu, això.
Sí, jo recomano sempre, quan sortim de l'aigua, assecar bé les orelles amb una tovallola, la nostra tovallola, assecar bé
que teniu
i revisar, sobretot.
Que teniu dubtes? 973-266-388. 24 hores. Funciona sempre. Una veterinària o un veterinari t'atendrà. I si no els aneu a veure, anar a Don Veterinaris, que estan al carrer Segueria número 11, a Lleida, i a més tenen ganes de conèixer-te i de veure. Tu vas allà sense vergonya i li dius, escolta, que sí, que jo allà a Cope Lleida he escoltat a la IMA i aquest programa que fan... I allí diuen que vingui, si tinc algun dubte, i veuràs que rebran amb els braços oberts. Imma Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja saps ja que anem camí cap a la una de la tarda, parlem de salut i de nutrició, ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el tens a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres número 74 a la ciutat de Lleida, a la web disantanutricion.es i també a les xarxes socials. A més és que m'embolique i em fa connectar a l'Instagram Live aquest, sortim en vídeo a part de la ràdio. Cristian Didier, què tal? Com estàs?
Y todo esto sin decirte que vayas a la peluquería.
Claro, no, yo con eso lo tengo fácil, por así decirlo. Pero que no ves que yo hago radio por una razón. Yo en su momento escogí la radio, no la televisión, por una razón. I ja està. Bueno, bromes a part. Escolta, que les noves tecnologies ens ajuden a arribar a més persones i del que parlem amb el Cristian són temes molt importants. ¿Te acuerdas la semana pasada que te di una lista de 5 superalimentos para que me los juzgaras, por así decirlo?
Sí, claro. Bueno. El brócoli que siempre sale en el listado de los superalimentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues hoy tenemos, porque eran 10, hoy tenemos los otros 5. Vamos allá porque hay aquí unos protagonistas interesantes. Hoy vamos a hablar del tomate, del té verde, de los cereales integrales, de la cúrcuma y del jengibre, que igual estos dos últimos son las últimas estrellas que han aparecido en las listas de los superéxitos de los superalimentos.
Exacto.
Vamos con el tomate, que es muy nuestro, muy normal, y resulta que seguro que es más bueno de lo que nos pensamos.
Exacto. Bueno, el tomate es un alimento que dentro del listado de los alimentos de superalimentos nunca ha estado mucho, porque el tomate no es un alimento muy rico en nutrientes en general, es un alimento un poquito es rico en agua, es muy rico en fibra también, no tiene mucha glucosa, pero es un alimento que lo consideremos dentro de los alimentos de superalimentos. Uh-huh. Tiene un ingrediente muy interesante que es el licopeno, ¿vale? El tomate tiene una sustancia que se llama licopeno, que en las salsas de tomate se concentra mucho y aparece de manera muy muy importante el licopeno. El licopeno forma parte también de sustancias anticancerígenas, antiinflamatorias, antioxidantes, que es de los interesantes. Pero del listado que hoy me has pasado es el listado que menos interesante, el tomate es el que menos se considera como superalimento, ¿no? Aunque aún así el tomate forma parte de los frutos rojos, forma parte de las frutas ricas en antioxidantes, ¿no? Y que es muy nuestro, como dices tú.
Sí.
Pero es de los que menos explosión de nutrientes tiene.
Vale.
Y además, ahora hay algunos tomates que todavía tienen menos años por la manera como se cultiva.
Sí,
y
correcto.
Un poco interesante.
Que sea rojo, sí. Que esté ya casi maduro. Pero bueno, un tomate al día, ¿no? O pan tomata y oli. No sé
pues
si...
eso. Pues bueno,
vigila con
no
lo que ponemos.
No viene bien por el tomate, ¿eh?
Ya. No, sobre todo digo que si fes pan tomata y oli, vigila con lo que pones después en el pan, que ahí está el problema, no en el tomate,
correcto,
ni en el aceite,
bueno.
Bueno, tomate. Oye, el té verde. Este no me dirás que tiene artículos y artículos en internet alabando las bondades del té verde,
claro.
Que o te tomas un té verde al día o vas a durar 4 telediarios, ¿eso no?
Exacto.
Pero, ¿qué hay de verdad en eso?
Bueno, el té verde tiene cafeína, tiene teína, se le denomina a la sustancia, pero es una sustancia muy parecida a la cafeína.
Ajá.
Entonces tiene el ingrediente principal para generar estímulo del sistema nervioso y genera muy actividad cerebral, mejor concentración mental, pero porque tiene teína, ¿no? La teína tiene este recurso. No es tampoco de los alimentos que más se considere como superalimento. De hecho, en este listado ya llevamos dos, que no es del todo muy superalimento, pero es verdad que tiene sustancias de la teína muy activadora y tiene antioxidantes. El té, dependiendo si es té rojo, té negro o té verde, tiene unas sustancias u otras. Son sustancias que llamamos flavonoides. Estos flavonoides también forman parte de las sustancias antioxidantes que hemos hablado. Y entonces un té negro, por ejemplo, pues es un té verde que se ha fermentado, y entonces estos flavonoides han cambiado un poco y son diferentes, son muy interesantes también. En cambio, el té verde, pues son los más naturales de la planta, los que acaban de aparecer.
No, sí, encima eso, que el problema es ya saber si el té sí, té no, que después resulta que depende del color también.
Sí, bueno, porque pues el té negro aporta unos tipos de antioxidantes y el té verde aporta otros, ¿no? También es de los alimentos, bueno, de hecho, no es un alimento en sí, digamos, y no debería estar dentro de los clasificados como superalimentos, pero tiene mucha sustancia antioxidante. Es muy recomendable tomar té, yo lo recomiendo.
¿Y la frecuencia?
La frecuencia cada día se puede tomar un té.
Pero uno diferente cada día.
Hemos de sustituirlo por el café. O sea, son como equivalentes, ¿no? El mate, el café, el té. Entonces, o haces un té con mateína o con teína, pero estas sustancias son
Pero quiero decir,
¿no?
¿Recomiendas no centrarse siempre en el té verde, por ejemplo? Pues mira, hoy té verde, el miércoles el rojo, el...
Claro, es mucho más interesante variarlo, es muchísimo más interesante, incluso un té matcha, que también tiene muchos nutrientes, ¿no?
Vale.
Pero son estos dos primeros no tienen energía, no tienen proteínas, no tienen hidratos de carbono, no tienen grasas, son muy poco interesantes desde el punto de vista nutritivo en ese sentido. Uh-huh. Lo que el interés que tiene es antioxidante, de sustancia activadora, ¿no?
Vale. Cereales integrales, porque claro, es cereales y el apellido integrales, que supongo integrales. que es la parte importante.
Esta es la parte importante. Este sí que es un alimento, un superalimento. De hecho, está casi casi a la altura de las legumbres, ¿no? Este es el gran superalimento. Los cereales integrales son los olvidados, esto lo hemos hablado un montón de veces, y son los que cuesta muchísimo introducir en la alimentación, ¿no? Y hay cereales integrales, sorgo, millo, mijo, arroz de muchos tipos, arroz negro, arroz rojo, de muchos tipos, con diferentes tipos de nutrientes, y solo utilizamos el blanco. O sea, es como bueno, no sé si tiene algo que ver el racismo aquí, pero solo se utiliza el blanco y todos los demás se utilizan, ni el rojo ni el negro, vamos. Entonces, claro, el arroz y los cereales integrales tienen una explosión de nutrientes enorme. O sea, tenemos nutrientes que en pocos alimentos tienen, ¿no? Por ejemplo, no lo que estábamos hablando, pero el selenio es uno de los micronutrientes que más falta en nosotros cuando nos alimentamos. Y los cereales integrales tienen selenio, ¿no? O tienen, pues cobalto, por ejemplo, ¿no? Es que hay muy pocos nutrientes. Pero claro, si ya quitamos la parte externa del grano, esos nutrientes ya desaparecen. Solo están en la película que envuelve el grano, ¿no? Digamos. Cuando lo quitamos, solo queda la fécula.
Oye, están mal diseñados, ¿eh?
Los alimentos están
Hombre,
mal
claro,
diseñados.
Claro, lo importante no tendría que estar fuera, tendría que estar dentro. Claro.
Bueno, la naturaleza es muy sabia, bueno. ¿Eh? O sea, que esto no, porque dentro se está guardando la energía, está guardando.
No, supongo que tiene su explicación, está claro, ¿eh?
Claro.
Pero
la fécula que tiene dentro el grano es lo más interesante del mundo. Vamos, si imagínate, si el grano fuera al revés, si lo interesante estuviese dentro y lo que no interesa tanto fuera, le quitaríamos lo de dentro y nos comeríamos lo de
pues
fuera.
Seguramente, porque somos especialistas en la industria a hacerlo mal, no lo entiendo, pudiendo hacerlo bien, ¿eh? Bueno, cereales integrales, ¿eh? Integrales, pero integrales de veritat, no que siguin de color marronet, no que tinguin color, no, mira la etiqueta y que siguin integrales 100%, que això és bàsic. Venga, vamos con las dos últimas adquisiciones a estas listas. Cúrcuma.
Sí, es personas que vienen así como más del Oriente,
sí,
¿no? Y de la India, y entre estas aparecen como panacea, como que locura todo.
El otro día.
Vi un artículo que ponía que el jengibre curaba hasta 250 enfermedades.
Imagínate.
Digo, mira, este estudio ha sido potente, ¿no? Entonces, la cúrcuma es una raíz de una planta, que es una raíz muy especial porque es una raíz muy parecida a, digamos, al nabo, a la yuca, es más o menos en esta línea, ¿no? Digamos. Entonces, la cúrcuma, lo que pasa es que la carne que tiene la raíz tiene muy pocos hidratos de carbono, que los tubérculos de las raíces no son de esta línea.
Claro.
Entonces, lo que normalmente tienen son más fécula. En cambio, esta raíz está muy cargada de sustancia fibrosa, de micronutrientes. Entonces, la cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina. Los curcuminoides son sustancias muy antiinflamatorias. O sea, recordemos que cuando se va por otra vía, ¿no? Los antioxidantes van por una vía y los antiinflamatorios van por otra vía. Nosotros tenemos, cuando empezamos un proceso de dolor, de inflamación, hay una cascada de señales, literalmente, hasta que aparece el dolor y la inflamación. Entonces, la cúrcuma, los curcuminoides, digamos que afectan en una de los eslabones de la cascada y evita que el proceso inflamatorio empeore, ¿no? Entonces, la cúrcuma es, no lo consideramos, es un superalimento así como un poco vestido, ¿no? Porque tiene esta potencia, porque realmente la tiene. De hecho, hay muchos estudios científicos con curcuminoides y con mucha potencia en procesos inflamatorios, en la osteoartritis, en las artrosis, en los dolores articulares, en las lesiones de los deportistas. Hay mucha información en este sentido, ¿no? O sea que yo recomiendo que tengamos cúrcuma.
Pero ¿cómo la consumimos?
Muy bien, la cúrcuma se consume en polvo, normalmente o rallada. Lo más interesante de la cúrcuma es utilizarla todos los días.
Ah, vale.
Y deberíamos de introducirla en las comidas. Pero claro, tú puedes poner cúrcuma, es como imaginar la pimienta, ¿no?
Eso te voy a decir, o sea, funciona como una especia, por así decirlo.
Como una especia, entonces tú añades, lo que pasa es que se te pone amarillo todo, ¿no?
Vale.
Pero tú puedes poner la cúrcuma con un vaso de leche, con una cucharita de cúrcuma, con un vaso de leche que se diluye muy bien. En el pescado a la plancha le pongo un poco.
Bueno,
en el arroz hervido.
Probarlo antes. Pero bueno, es de uso diario, por así decirlo.
Es de uso diario.
Un poquito, ¿eh?
Y es muy interesante en enfermedades que cursan con inflamación.
Vale, la cúrcuma. ¿Y el jengibre?
El jengibre va por otra vía también. El jengibre también, que hay gente que lo confunde con el ginseng. Y hay gente son diferentes, ¿no? El jengibre, digamos que a nivel de micronutrientes es poco interesante, porque una persona cuando toma jengibre, toma muy poca cantidad, porque el jengibre es muy potente de sabor. No se le considera un superalimento como tal, no debería de estar allí. El jengibre es muy potente para potenciar el sabor, es un potenciador del sabor importante. Por ejemplo, se suele utilizar para que los platos tengan mucho sabor, para una infusión o para darle un poco el agua un poco picante, para un pescado y que tenga un toque más asiático el sabor, hacer un poquito. Yo, por ejemplo, el jengibre lo utilizo cuando voy a las lentejas, pongo un trocito, lo trituro y entonces queda un toque un poco más asiático, más hindú, digamos, ¿no? Si le pones un trocito de arroz, le queda muy aromático, ¿vale? Personas, por ejemplo, en el COVID utilicé mucho el jengibre porque había disgeusia y no notábamos el sabor. Entonces, en ese momento poníamos un poco potenciador del sabor y de sensación de picante. En la menopausia funciona muy bien, ¿vale? El picante.
Oye, de aquí a que lancemos un producto de vídeo, cocinando tú y viendo cómo se aplica todo lo que decimos, o sea, pasar de la teoría a la práctica, esto ya hace días que lo estoy pensando, ¿eh?
Ya nos queda un paso. Y tengo el sitio perfecto, además.
Perfecto. Bé, que hem parlat d'aquests altres 5 superaliments que et surten normalment a les llistes aquestes d'internet o que t'arriben a través d'un missatge de WhatsApp, la tomata, el té verd, els cereals integrals, integrals, la cúrcuma o el gengibre. Amb el Christian Didier, que és nutricionista, n'hem parlat i hem vist les diferències, que sí que és i que no és. I per tant, a partir d'aquí, ho has d'incorporar al teu dia a dia? Doncs visita la teva nutricionista o el teu nutricionista. Si no hi has anat mai, una primera visita no et farà cap mal, al contrari, t'anirà força bé, i ells et diran com ho pots fer i si realment fa falta o no fa falta. El que sí que et dic és que no esperis miracles de cap d'aquests. Al final és l'acumulació de tots plegats. Això sí que ho hem après dijous rere dijous amb el Christian Didier. Christian, como siempre, un placer. Gracias.
Ricard, bon dia, gracias.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Ara arriba el David Velasco amb les escapades. Des de Lleida, demà hi tornem a les 12:20.